Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Moltes tradicions actuals tenen orígens remots, encara que el seu auge sigui relativament actual. En el cas dels castellers, l'antecedent més clar és el ball de valencians, un tipus de ball local, present a la vila de Valls al llarg del segle XVIII, al qual no van trigar a afegir-se les construccions humanes. La primera referència coneguda sobre uns castellers és la dels nois de Castells a la instauració de les festes decenals a Valls el 1791. És l'inici d'una llarga història d'esforç col·lectiu, d'èxit i de superació. La primera evolució del ball de valencians cap als castells l'hem de situar pels vols de 1770, amb una actuació a l'Arboç i l'aparició a Valls d'un personatge molt popular en aquella dècada, Jaume Fuster Foguet, àlies Enxaneta. La rivalitat entre els diferents grups va acabar provocant que la construcció humana fos més important que no pas el ball. Aquesta evolució relativament ràpida va coincidir en el temps amb la persecució per part de les autoritats i de l'Església d'aquelles festivitats de tipus profà. Cada vegada més, el ball de valencians van deixar de ser vistos en processons i actes religiosos, tot i que, ajudats pel suport popular, van seguir ballant en altres actes fora del calendari litúrgic. Tot indica que a Valls, on existia un ball de valencians local, l'Església va tolerar la festa, un fet que li va permetre agafar una embranzida especial. Un grup de nissagues familiars amb moltes vinculacions per veïnatge, amistat i fins i tot matrimoni, com els Fuster, els Batet i els Serra, van formar part de la colla de pagesos. L'evolució del ball de valencians als castells també té a veure amb el suport que li va donar Pere Anton Baciana, batlle de Valls i primer comandant en cap de les esquadres de Catalunya, i que per comptar amb el suport de la pagesia va apropar-se a la festivitat. Els seus descendents van imitar aquesta estratègia d'aproximació. En un context de tensions polítiques i religioses molt fortes, a Valls, el 1805, ja s'identifica l'existència de dues colles, la dels pagesos i la dels menestrals, la primera més conservadora i propera a l'Església i la segona més liberal, formada per obrers industrials. L'any 1819, aquesta rivalitat va arribar a un punt àlgid, fins al punt que es va produir fins i tot un doble assassinat. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui anem a parlar del naixement dels castells, perquè, clar, els castells, o el fet casteller, ha tingut en els últims 40 anys, per arrodonir-ho, un auge impressionant, però, és clar, és una tradició que dius, deus venir de la nit dels temps. Tampoc és, en termes històrics, no és tant, eh?
No, però està molt bé que parlem d'això, perquè hi ha gent que diu, bueno, diu, aquest ball que s'ha convertit, o aquesta construcció del casteller que s'ha convertit en universal, és a dir, tu a la plaça central de Chicago, on hi ha el lloc on hi va haver aquella matança que dona origen després a la commemoració de l'1 de maig, sí, hi ha una escultura del Miró i hi ha una fotografia extraordinària d'un castell, no sé si són de Valls o no sé d'on són, no recordo ara el fet, però què vol dir? Que això té un origen, i aquest origen és important de veure, que sempre la religió, la política i les creences sempre tenen un contingut històric, i d'aquí sortirà, fins i tot amb una festa, amb un folklore o amb la construcció de castellers, tenen una raó històrica amb el qual es consolida o no, es projecta sobre un territori o no, amb el cas que ens ocupa, arribat fins a aquesta dimensió universal que ara té el fet casteller, però tot això té un origen, i això és el que d'alguna forma o altra, en fi, tractarem.
Clar, perquè a més el món dels castells sempre s'havia pensat que anava molt centrat en determinades comarques del sud de Catalunya, o del centre-sud, I en canvi, actualment, des de fa ja bastants anys, diguéssim, s'ha extès per tot el territori sense cap mena de problema i internacionalment. Realment és un canvi radical.
Sí, però fixa't que amb el que tot això, preparant tot el programa amb el nostre convidat, després per poder parlar en base a tot el que anem dient, situa certs jocs geogràfics que no en teníem ni idea, que hi havia aquest ball dels valencians i fet casteller. Doncs, bueno, jo crec que això, en fi, ara té una gran expansió, però en altres èpoques també, més local, però també la va tenir.
Qui ens farà fer el cim amb el tema casteller és el doctor Àlex Cervelló, doctor per la Universitat Rovira i Virgili, autor, entre altres, del llibre Els orígens del fet casteller del Vall de Valencians, als xiquets de Valls del segle XVIII al 1849. Doctor Cervelló, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
Bon dia, moltes gràcies.
Hi ha antecedents molt remots, diferents dels que ara treballem respecte a les construccions humanes, perquè, esclar, el fet de que trobem construccions humanes actualment, per exemple a l'Índia, que no tenen una relació directa amb els castells catalans, potser implica que també aquí a Catalunya anteriorment hi havia altres antecedents.
De construccions humanes al llarg del temps i de totes les societats sempre n'hi ha hagut. La tradició de pujar un damunt dels altres és una cosa que està molt establerta i ens hem d'imaginar que en societats molt primitives el fet de pujar un damunt d'un altre ja et permet tindre un aspecte de visió molt més ampli. Per tant, és una cosa que està arraigada a tot el territori a nivell mundial, i que hi ha referències molt diverses a molts llocs i que totes tenen una incorporació a poc a poc al llarg dels anys a la simbologia i a la tradició popular.
O sigui, en alguns casos suposo que no passarà mai de ser simplement una manera com una altra de veure el territori, i en uns altres, en canvi, agafa un arrelament cultural en funció també de les circumstàncies de cada país o de cada cultura, m'imagino.
Evidentment,
no?
Sí.
A Catalunya sabem d'alguna referència anterior a aquestes que comentarem ara de finals del XVIII?
En l'entorn de la festivitat sempre hi ha hagut referències a balls o escenografies que incorporen una part de pujar un damunt dels altres. Sí, n'hi han diverses. I per exemple el Vall de Valencians, hasta fa poc semblava que era una cosa d'una zona més valenciana i del sud de Catalunya, però investigacions recents mostren que n'hi ha a Madrid, a Navarra, al País Basc, que és una activitat que de certa manera en el creixement de la festa del Corpus se va extenent al llarg de tot l'estat, i hi havia quadrilles de balls de valencians que tenien una certa popularitat i que es anaven contractant al llarg del territori, sí.
Que el fet era que pujava un damunt de l'altre i caminaven, ballaven, alguna cosa així, no? Eren una figura de dues persones, normalment?
Hi ha diverses construccions. Hem d'imaginar-nos que és un ball religiós i que dintre del ball, en l'entorn de la festa sacramental, fan construccions que escenifiquen passatges de la religió, de la vida de Crist o de diferents situacions així. I, per exemple, una de les més populars és pujar un damunt de l'altre i avançar a la processó.
Sí.
O sigui, simplement, això era el Vall de Valencians. Per què l'idea de valencians? Que havia nascut a València o no se sap exactament la referència?
Semblaria que l'origen és valencià, sí, i que des d'allí se va exportant.
Simplement, però va quedar com a nom tradicional Vall de Valencians sense que la gent que hi participés necessàriament fos valenciana. Simplement era la gent del poble ho feia.
O sigui, hi ha les dues funcions. Un moment més inicial, amb els valencians pròpiament són els que ho exporten a altres llocs, i suposo que per un tema econòmic arriba un moment que, a base d'anar-los contractant, la gent del poble ho va veient i agafa la simbologia de la seva vestimenta, la fan pròpia i segueixen fent allò. I per tradició, si abans eren els valencians els que ho feien, doncs quan ho fa la gent del poble també acaben mantenint
ara fer un ball de valencians, que és aquesta manera de fer.
Sí.
Per tant, el ball de valencians durant el segle XVIII podem dir que està força arrelat a molts llocs, especialment al sud de Catalunya, o també el trobem a altres llocs del territori en aquell moment, eh?
Lo trobem a altres llocs del territori, evidentment, però la força que agafa al sud de Catalunya és molt evident. Heu de pensar una cosa, és una època de la que trobar documentació en general és difícil, i trobar documentació de la festivitat encara és més difícil, perquè les celebracions totes, tot el calendari festiu, està lligat molt al paper que juga el poder, tant el poder econòmic i el poder religiós, a demostrar a la ciutadania que els que manen són ells, que els que tenen el poder són ells. Per tant, una processó que avui ens podríem imaginar que és una cosa així molt aleatòria, a l'època estava tot completament reglat i cadascú sabia una nave, cadascú sabia el paper que tenia, i la gent era el dia que volia demostrar el seu poder econòmic davant de la resta de la societat.
Sí, sí. Situar-se més al davant o més al darrere, participar en un ball o no, que el ballador s'inclinés davant de tu, et donés el mocador o qualsevol altra tradició que hi hagués, era un aspecte clau. Si no te'l donava tu, si no s'inclinava suficient, si no anaves tu prou davant de la processó del corpus, el teu paper des d'aquella societat era un desastre.
El protocol és la representació del poder i de l'autoritat i de la fe.
Sí, sí. I a més, el poder, també tenim moltes vegades la idea falsa de que el poder només és el que més mana. Poder n'hi ha de molts tipus i de moltes maneres i de molts nivells, i per tant tots aquests poders, encara que fossin relativament petits, tots tenien importància, eh? Que en determinats llocs que els llauradors d'un lloc passessin davant dels que recollien l'oliva volia dir que aquells llauradors eren més importants que els de l'oliva. Vull dir, aquest tipus de coses que diries no té més importància, en tenia molta.
Moltíssima. De fet, la gran part de les cites que trobem que fan referència a la participació dels balls són en aquest entorn de queixes o de crítiques entre diferents confradies, entre el convent d'un nom o d'un altre, perquè un ha passat al davant, perquè la bandera que portaven era una que no corresponia, perquè s'havia de posar una capella davant de la casa d'un personatge prominent i no s'ha fet. I entre tota aquesta documentació trobes, pues, van vindre 5 valls, van vindre 15 valls, n'hi havia un de valencians, n'hi havia un de Santa Fe, n'hi havia un de moros i cristians, i en base a tot aquest estudi te permet anar reconstruint tot aquest procés de l'evolució, de l'aparició i de la consolidació del ball de valencians. És curiós perquè en la majoria dels casos no et diuen van vindre els valencians o no van vindre, però hi ha anys que són molt especials perquè és una festa de nova creació, perquè és una festa molt important, perquè es consagra a l'església, perquè ha vingut una passada del rei per allí i has tingut que fer un dia de festa més extraordinari. I en la majoria dels casos el que et diuen és la celebració d'enguany és com la de l'any 1725. La celebració d'enguany és com la de l'any 1725, i així van passant anys i et vas trobant les referències a les festivitats més importants. Si aquell any sabem del cert que hi havia una actuació del ball de valencians o de qualsevol altre element festiu, podem anar reconstruint els anys que no. I el que passa molt poques vegades és enguany no ha vingut cap ball, hi ha hagut una situació de crisi econòmica, hi ha
qualsevol
hagut
cosa, sí,
una guerra, una peste,
una mortandat de sobte,
i aquell any s'ha de celebrar una rogativa per a demanar la intervenció divina i evitar o ajudar a fer que tot torni a recuperar una certa normalitat, i aquell any pues, la situació econòmica no ha permès fer grans festes, pues, aquell any sí que està notat que no ha vingut cap ball, no ha participat cap ball o cap de forà,
però
que també és una informació molt important.
Però això també ens explica que realment normalment es feien aquests balls. Si et dius que aquest any no, vol dir que els altres sí.
Sí, sí.
Per tant, també és una informació en negatiu, en contrast, que també et dona una certa idea.
Sense cap dubte.
I per què Valls? Perquè diríem que el naixement dels castellers més o menys podríem centrar a Valls, però si el Vall de Valencians estava prou extès a tot el territori, especialment al sud de Catalunya i, per tant, no només a Valls, per què Valls és tan important?
Valls és important per diverses raons. D'una banda, hem de tindre en compte que a començaments del 1900 se comença a treballar la història del fet castellà a base de la cultura popular, i la cultura popular, la tradició oral, dia que l'origen era Valls, però que havien vingut uns d'Alcover a ajudar-los a fer castells per a la instauració de les desenals del 1801.
Desenals és les festes que es fan cada d'abans amb motiu de Sant Fèlix, no? A Valls?
No, a Valls és de la Mare de Déu de la Candela.
De la Mare de Déu de la Candela, sí. Els desenals, cada d'abans. Sí,
cada d'abans. La primera festa, quan s'instaura la festivitat, és el 1791, que hi arribarem després, però la tradició popular era pues, les primeres al 1801. I a partir d'aquí s'havia construït, com que no hi havia una documentació clara que demostrés que a Valls hi havia un ball de valencians propi, doncs que no hi havia ball de valencians local, i per tant havien sigut los de fora que havien portat aquell ball de valencians al 1801, i en base a veure-ho la gent de Valls s'ho van sentir seu i van començar a fer castells cada vegada més alts, més importants, i van assolir una importància. Lo fet curiós és que a partir de la investigació podem demostrar sense cap dubte que a Valls hi ha un ball de valencians propi, i que este ball de valencians, degut a aquesta dispersió geogràfica, van patint diferents evolucions. Pues en uns llocs se fa un ball d'una manera determinada o una escenografia es varia una cosa, i en el cas de Valls i altres llocs, com veurem, se comença a fer la construcció humana, va guanyant una mica d'entitat sense abandonar el ball, el ball per viure durant molts anys, però la construcció del final cada vegada té un paper més preponderant. Això sabem del cert que com a mínim passa a dos llocs. Un seria el Catllà, el 1770, els balladors del Ball de Valencians del Catllà van a l'Arbós, que hi ha una festa gran en quatre valls forans, un d'ells del Catllà, i fan construccions, i allí es diu que el del Catllà és el millor de tots i que guanyaria l'espècie
o sigui, de concurs Catllà, o de rivalitat. Al costat de Tarragona fan castells a l'Arbós.
Sí, això mostra que hi ha una mobilitat important. Sí. Al mateix temps, en esta dècada del 1770, a Valls apareix un renom d'un personatge important que és l'Enxaneta. Clar, ens trobem que un terme de nova creació per a definir un personatge que està relacionat en un ball de valencians propi, per tant, o sigui, que hi haguen referències a la festivitat que parlen d'un ball de valencians propi i que al mateix temps sapiguéssim del cert que hi ha un personatge que es fa ser un renom molt lligat en estos castells, és la evidència absoluta de que a Valls hi ha un ball de valencians i que és un d'estos valls que a poc
va
evolucionant a donar més importància cada vegada a la construcció final. I per què la construcció final té certa importància o cada vegada té més rellevància? Doncs evidentment, en una societat plana, on la festivitat té este paper tan important i l'espectacularitat de tot plegat fa que els personatges que manen vulguen estar a prop d'esta vinculació i de guanyar esta visibilitat, fa que la construcció sobresurt dels altres. Per tant, en un lloc on hi ha 10 valls, el fet de que n'hi hagi un que faci una construcció de 3, 4 o 5 li dona una visibilitat que els altres valls no tenen. O sigui, si tu mires qualsevol altre vall i un dels balladors s'equivoca de pas, si no en saps molt, igual ni te n'adones. En canvi, si uns dels que pugen cau,
això ho veus claríssim. I el fet de que pugin també és impressionant. Clar, ja no, és, no estem parlant d'una sobre l'altra, que déu-n'hi-do, sinó d'un sobre l'altre, sobre l'altre, sobre l'altre. Esclar, això impressiona moltíssim. A més, a Valls hi ha una figura, una família, més aviat, especialment destacada, que també és una part important en aquesta història, que són els Veciana. Els Veciana són, venen de... El primer Veciana és un botifler, és potser el paradigma de botifler a Catalunya, aquella persona que catalana que participa molt directament en la repressió dels catalans austracistes i que estan al bàndol borbònic, i és, se li atribueix la creació, encara que tot això és molt discutit, de les primeres esquadres de Mossos, no?
Sí.
Que seran destinats a reprimir en el territori sobretot les guerrilles de Carrasclet i companyia que estan movent-se per la zona. Però els Veciana tenen un pes molt important amb els castells, curiosament.
Tenen un pes important en el fet este de buscar la representativitat, la legitimitat davant de la seva societat. Veciana és un personatge foraster que arriba a Valls i molt ràpidament ostenta molt poder. I una manera d'anar a buscar el suport popular és apoyant, promocionant esta festivitat popular que estaria lligada en el Vall de Valencians. Això, una referència sola, és molt difícil que et pugui motivar a portar este discurs, però al llarg de 100 anys trobem que els Veciana estan relacionats en aquest entorn festiu. El Vall de Valencians originalment va lligat a la seixantena, que és el Grammy dels pagesos, que és el més poderós de Valls. Per tant, no dona la sensació que sigui una cosa gratuïta o fortuïta, sinó que hi ha tota una intencionalitat de jo ostento el poder polític, més endavant ostentaré el poder de la força, seré el cap de les esquadres de Valls i després de Catalunya, i necessito buscar esta legitimitat a partir de la festivitat per a tindre una preponderància per damunt dels altres.
Sí, és que els Veciana durant a l'inici, durant diverses generacions, van ser els caps dels Mossos d'Esquadra.
Sí, era un càrrec gairebé hereditari,
I a més, és a dir, no solament tenien aquesta funció política repressiva en alguns casos, sinó que també tenien una funció, diguem, de justícia, perquè aquí hi havia el problema dels ramblers, és a dir, hi havia tot el problema de les mules, de les ases, dels cavalls que feien contraband o comerç amb França i amb País Valencià. Vull dir, que la relacions, és que ara mirem el país sempre en funció de les carreteres i autopistes que tenim o dels trens que tenim, aleshores tot això és diferent, és a dir, hi ha unes característiques diferents i que això explicarien certes connexions que ara se'ns fan molt difícils i que aleshores eren molt properes. És a dir, el cas de Gandesa en referència a Lleida era molt més proper, o el cas, diguem, de Lleida en referència al País Valencià era molt més proper, o el cas de Valls era molt més proper amb Tàrrega que no és ara, és a dir, totes aquestes característiques es donen, no? Però clar, la geografia ara la fem en funció de com ens desplacem, però els Veciana van tenir aquesta funció també, diguem, de poder polític, però també poder econòmic, perquè clar, el cotxe de l'època és la força de la sang, el muscular dels animals.
No, i a més hi ha una altra qüestió també de rerefons simbòlic, el fet d'apropar-se a una festa popular legitimava en certa manera el poder despòtic dels Veciana a Valls, no?
Exacte.
Sí, però el paper dels Veciana inicialment ens hem d'imaginar que la societat era complicada i hi havia moltes tensions.
Totes són complicades.
Totes són complicades. Però clar, Valls en aquella època és la cinquena ciutat de Catalunya, per tant té una força important a nivell econòmic, a nivell de número d'habitants, i hi havia moltes baralles, no hi havia noblesa, per tant la distribució del poder anava molt lligada al poder econòmic, a si els negocis te sortien més bé o més malament. I el primer Veciana, tot i este paper repressiu que comenteu, a la societat li serveix, a la societat vallenca li serveix per atraure, per a reduir algunes de les tensions que venien produint-se. I per tant la gent en ell no l'acaba de veure malament, no hi ha moltes tensions, no li busquen molt les pessigolles. El seu fill sí que comença a utilitzar aquesta preponderància del poder a través dels Mossos i del poder econòmic i de ser l'alcalde de Valls, i sí que arriba un punt que els bàndols oposats se posen directament a buscar la manera de traure'l, i al final ho aconsegueixen. Hi ha un judici pel qual se l'acusa de tindre un abús de l'autoritat i realment lo perd i se l'aparta de l'alcaldia. Per tant, en un moment inicial és una persona de fora que vol tindre una preponderància damunt de la societat i s'apropa a lo que li podria donar o al que semblaria o al que ell intuïix que pot tindre un paper preponderant, i a poc ell ho sap mantindre, el seu fill ja no és capaç de gestionar-ho de la mateixa manera, i és quan la societat s'ajunta i s'acaba fraccionant totalment entre el bando pro-Veciana i el bando oposat a Veciana, que també està molt lligat a tota aquesta dinàmica de creació del pas del Vall de Valencians als castells.
L'evolució del Vall de Valencians cap a la construcció de castells humans cada vegada més alts va quedar condicionada a moltes poblacions per la seva prohibició. A Vilafranca del Penedès aquesta mesura va ser efectiva el 1786. Sabem la data per un informe de 28 capítols redactat per l'alcalde major i corregidor interí de Vilafranca, Manuel Llorca Agulló. Un dels capítols es titulava «Sobre que se extermine el uso de los castillos en los bailes nombrados de valencianos y aún se prohíba absolutamente el uso de tales bailes». Les raons en què justifica la prohibició voregen el ridícul.
Aunque en virtud de la Real Cédula de Su Majestad, que Dios guarde, del año 1777, se ha cortado el abuso de andar delante de las procesiones toda especie de baile, y no menos el referido de valencianos. Subsiste el uso de este en esta villa, y a mi entender en todo el Principado, a título de pura diversión por las calles a favor del vecindario. Y aunque se ha tolerado y tolera, en cuanto los que lo bailan han observado y observan lo prevenido en dicha Real Cédula en orden a que no se les permita en las iglesias, ni atrios, ni cementerios, ni delante de las imágenes y procesiones y demás contenido en aquella. Con todo he llegado a presumir que algunas raterías de frutos de los huertos cercados con tapias bien altas en esta villa y su término, sucedidas según los clamores de sus dueños a horas avanzadas de la noche, habrán sido tal vez ejecutadas por los mancebos diestros en dicho baile de valencianos, asaltando las tapias de dichos huertos, y entre ellos las del convento de San Francisco, llevándose a mayor abundamiento las habas que en él tenían los religiosos, según estos me lo manifestaron en este verano, y que sin duda los mismos prácticos en dicho baile, subiéndose unos encima de otros, habrán sido los que, asaltando diferentes balcones en esta villa de noche para llevarse los claveles y otras flores que en ellos había, según que igualmente me lo han informado sus dueños, diciéndome habían observado por las mañanas les faltaban dichas flores, ignorando los autores como lo he ignorado, por más diligencias que he practicado, al fin de averiguar los autores de semejantes excesos y castigarlos, a cuyo fin he procurado cumplir con mi obligación rondando a diferentes horas de la noche con los dependientes del Tribunal de Justicia por esta villa y sus arrabales, y no menos por el campo, desde las 9 hasta las 12 de la noche, y algunas veces hasta las dos. Y como quiera que de subsistir dicho uso de dicho baile de valencianos, puede llegarse a que los diestros en él, tal vez por asustar a las gentes de las casas o por robarlas de noche, las asalten introduciéndose por los balcones y ventanas, encontrándolas abiertas. Me ha parecido no omitir este particular en la presente relación, al fin de que bajo de una severa providencia se corte el uso de semejantes bailes absolutamente en todas partes y en todas horas del día y de la noche.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb l'Àlex Cervelló i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del naixement dels castells a partir d'aquests balls de valencians anteriors. Però acabem de sentir, doctor Cervelló, que hi havia moltes reticències, no tothom ho veia molt clar. Per què hi havia reticències a que la gent pugés una sobre l'altra? Tampoc, aviam, no sembla una cosa molt subversiva, francament, que la gent, per commemorar una festa, se pugi una sobre l'altra. Quin era el problema?
El problema,
el que explica és una cosa que no te la creus, allò de, servirà per atracar cases, home, no,
o per prendre quatre pomes, això,
sí,
no,
sí, això no té sentit. No té sentit.
Evidentment hi ha una la evolució del creixement del propi ball de valencians fa que cada vegada tinguin una espectacularitat més gran i sorgeix com a condició humana la rivalitat. I aquesta rivalitat fa que hi haguin baralles, fa que hi haguin blasfèmies, fa que ja és una cosa que a l'entorn de la festivitat ve passant. Però en aquest moment s'ajunta que la monarquia hispànica fa una transformació i comença a valorar el fet de separar el profà del sagrat dintre de l'entorn festiu, i el ball de valencians, de prohibicions n'hi ha de tot tipus, la participació de dones en segons quines representacions teatrals, a qualsevol cosa que pugui generar baralles o conflictes. I en el cas dels castells semblaria que aquesta evolució dispersa, que algun grup de balladors donen més importància al fet de construir el castell que al pròpiament el fet de realitzar el ball religiós, fa que des de l'autoritat se comença a veure malament. A partir del 1770 comencem a trobar prohibicions segons quins pobles, d'una manera més o menys clara. Al 1777 hi ha una cèdula reial que ja prohibix que hi hagi tot un seguit de festivitats a l'entorn de la processó, dins de les esglésies o als cementiris. I al 1786, aquest document que acabem d'escoltar és la confirmació de que les prohibicions cada vegada van prenent més força. Aquell any trobem 22 municipis on se prohibeix el fet de fer castells.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. I semblaria que la prohibició sorgeix efecte, perquè com a mínim del ball que us comentava abans del Catllà, que l'any 1770 té una preponderància damunt dels altres en l'actuació de l'Arbós, ja no en sabem mai més res. O sigui que semblaria que la prohibició va ser tan efectiva que ja no es va ballar mai més. I a Vilafranca, sabem que hi havia un ball de valencians local que ballava el 1786 perquè les autoritats tenen que prohibir l'expressament, i desapareix del panorama festiu fins al 1802, que no el tornarem a trobar. Per tant, semblaria que les prohibicions tenen un paper.
Èxit, sí, sí,
és l'època del període de la por i il·lustració, la monarquia espanyola, l'expulsió dels jesuïtes, coincideix en tot aquest període, això.
Clar, i és un període també de gran decadència del poder estatal espanyol, en què estan començant a tenir gravíssims problemes amb el flux de diners que arribava de les colònies, on hi ha una preponderància a França, no ho oblidem, 1789 comença la revolució, i això vol dir un període d'inestabilitat general molt gran, etcètera. Per tant, hi ha nerviosisme generalitzat, això ja es veu claríssim, i en aquest cas afecta els castells com podria afectar tantes altres coses.
Se prohibixen moltes congregacions, perquè has de pensar que en aquest període sabem que al corregiment de Tarragona hi havia 100 i poques congregacions que feien 756 festivitats. En la despesa econòmica que això suposava, i l'autoritat reial el que fa és prohibir a totes les que no tinguin l'autorització de l'Església que no puguen fer este despendi econòmic tan gran, perquè les arques de la societat no se ho poden permetre, les arques municipals no estan per a gastar els diners en això. Per exemple, la cofradia dels pagesos és la que té el pressupost més alt en despeses en festivitats de tot el corregiment, per damunt de Tarragona o de Reus, que són poblacions que estan un pas per davant en aquesta època. Per tant, potser no és tant el fet d'anar a robar els horts, però sí d'intentar controlar tota la festivitat per afegir-hi una despesa inferior.
Però a Valls això no passa exactament així. Hi ha alguna diferència?
A Valls sabem del cert que no se'ls prohibeix perquè no en queda cap rastre i trobem prohibicions a la celebració de Valls dintre de l'església. O sigui, la referència documental de que l'església exergís mesures de control entorn de la festivitat la tenim, però no hi ha cap referència als castells. De fet, d'esta primera onada de Vall de Valencians ballenc que sabem que va actuant i que va tenint una certa regularitat dintre la festivitat, el fet de que hi hagi un personatge que es farà seu el nom d'Enxaneta i que 10 anys, 15 després, este personatge donarà continuïtat a dos nois més que el seu pare també serà conegut com de les Enxanetes, s'entén que a Valls va continuar en tota normalitat.
I ha començat a diferenciar-se el Ball de Valencians de la construcció de castells o encara és indistingible, pràcticament?
La construcció humana pròpiament del final del Ball de Valencians va guanyant cada vegada més importància, però i seran castellers ja sense cap dubte, però ballaran durant molts anys. La percepció és tan fina com la persona que ho mira i ho descriu. Durant gairebé 100 anys els castells fora de Valls sempre se'ls anomenarà Ball de Valencians, i a Valls trobem una referència molt bona a les respostes que se'n fan al qüestionari del Francisco de Zamora, on l'any 1790 fan la relació de tota la festivitat. Són 140 preguntes explicant tota
la
societat
carinca. El qüestionari de Francisco de Zamora és una meravella.
Aporta moltíssima informació. I en el cas de la festivitat mos explica tot el que hi fa, que no hi ha toros, que no hi ha teatre, però els balls que sí que surten. Al 1790 se parla de Ball de Valencians. Al 1791, molt poquet després, trobem la referència al primer document, que és Nois de Castells. En un any semblaria que la persona que ho mira ja té la necessitat de donar-li un nom diferent. Per tant, en un moment determinat sí que podem veure una evolució prou important com per tindre la necessitat de generar un nom que ara no feia falta.
Perquè a mi sembla que realment el que atrau els joves per participar a la festa ja no és estrictament el ball, sinó la construcció del castell. I això també suposo que determina, perquè també hi ha un interès popular per aquesta part del Ball de Valencians que cada cop és més independent.
Sí, i a més hi ha un altre factor molt important, que en aquesta època, de fet, durant molt temps cobren. O sigui, no és tu vas a ballar per amor a l'art, sinó que hi ha tot un sistema que fa que si et contracten al teu poble, pues igual no cobres, però pots anar a fer actuacions davant de les cases de les autoritats, o pots anar a veure si algú et dona una almoina, i això genera una altra font
un petit mercat econòmic,
gratificació amb diners, amb espècies,
que tindria molt sentit en el fet de si cada vegada sóc el que puc fer esta construcció més alta, cada vegada puc tindre un protagonisme per davant dels altres i guanyar una suma de diners més important.
Però això implica també una certa rivalitat, perquè és clar, si no sé exactament quanta gent devia haver-hi a Valls, no crec que molta en comparació amb la que hi ha actualment, però suposo que això generava perquè hi hagués gent diferent que fes construccions diferents, també en funció també de les seves habilitats físiques i del temps que hi dedicaven, i això devia comportar que per repartir-se aquests diners no devia haver-hi per tothom. Per tant, suposo que devia haver una certa rivalitat. No sé si s'ha pogut comprovar.
En aquesta època tan inicial no s'ha pogut comprovar, però o sigui, si hi havia dos parts molt diferenciades. Si et contractaven per anar a actuar en un lloc extern, hi havia un preu, i aquell preu se repartia entre tots els castellers de manera més o menys equitativa. Si hi havia un personatge que era molt important i que sense ell no es podia assolir segons quina construcció, pues sabem que se'l cuidava una mica més.
Se portava una mica més de diners.
Té
una certa lògica, sí.
Sí, sí.
Perquè aquesta figura és l'Enxaneta, diguem.
L'Enxaneta...
Dalt de tot el castell, que no és un nen inicialment.
Semblaria que inicialment potser no és un nen molt petit, però sí que és un noi relativament molt més jove que la resta. Però no té per què. O sigui, depèn del moment. Depèn del moment. Clar, els castells tenen 230 anys d'història, per tant, puc ficar molts exemples del fet casteller. Del Ball de Valencians als castells no tinc referències documentals perquè això no interessava a ningú i no ho va notar ningú. Però, per exemple, hi ha castells que eren molt importants al segle XX que no era tan important el que pujava dalt de tot com el terç que era capaç de fer que aquell castell s'aguantés.
Clar.
Per tant, tampoc te podria dir si sempre és la preponderància de la figura del petit.
Sí, sí, de fer-ho cim.
Clar, sí, 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 sí. Quan Ferran VII es casa amb Maria Antònia de Borbó el 1802, la família reial passa per Lleida i s'hi ballen dues danses de valencians. Hi va haver més balls al pas del seguici real per Igualada i per Vilafranca, i a Tarragona de l'11 al 15 de novembre. Els balladors havien adquirit experiència, per tant les caigudes no eren gaire greus i la sensació de perill disminuïa. En aquell moment ja arribaven a fer construccions de 7 pisos. De l'actuació de Tarragona de novembre del 1802 se'n conserva la crònica de Pau Domingo Arnau, prèvere i advocat dels tribunals eclesiàstics de Tarragona.
A más de todas estas cuadrillas, se veían otras muchas de las que llaman danzas de valencianos, que valieron brincando motu propio et de plenitudine bonae voluntatis, como por vía de superogación, y para sainete de las fiestas, ocupándose principalmente en la plaza de San Antonio en la difícil maniobra de las torres, que forman subiendo y manteniéndose en pie con el mayor equilibrio unos hombres sobre otros hasta el número de 7, y a veces de más, representando la pretendida estatura gigantesca de los titanes. O aquella hazaña portentosa de haber colocado un monte sobre otro, como otras tantas gradas para escalar el cielo. Y aunque la empresa es algo temeraria y parece más a propósito para estrellarse contra el suelo, sin embargo, la robustez y fortaleza de los que se ocupan, cual otros Nembrots en la fábrica de estas torres de Babel, su habilidad y destreza y, sobre todo, el estar acostumbrados a mirarlo hace que se considere como remotísimo el peligro. Y si por desgracia sucede venirse a tierra este edificio de carne humana, lo más que se experimenta, y esto rara vez, es en romperse alguno las piernas, brazos o muslos, que sean los gajes del oficio.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Sorballó, pel que acabem de sentir d'aquesta crònica de l'aixecament de castells de Tarragona per l'arribada de Ferran VII, aquell rei tan meravellós, diguem-ho així. Sí, perquè les festes que li van arribar a fer a Ferran VII al llarg de la seva vida realment no es mereixen el personatge, perquè en fi, el personatge era deplorable i li van fer de festes, almenys estan les cròniques de festes del pas del rei per els diversos llocs de l'Estat i especialment a Catalunya són increïbles sempre. Aquest és un altre cas. Estem parlant, per tant, de castells, clar, 7 pisos són molts pisos ja, i estem parlant de castells molt importants. En molt poc temps s'ha passat d'un que es posava sobre un altre i potser un altre més a 7 pisos, ja implica una certa construcció. Jo desconec el tema, però suposo que amb tècnica de castells ja ens estem apropant a castells moderns d'aspecte, amb una pinya important, amb gent que va donant suport, etc. Ja no és
gamma alta.
Clar, no és un joc de circ. Ja no és el circ, diguéssim, és una altra cosa, és un altre nivell, més tècnic, això.
Clar, això encaixa molt bé en el fet de que hauria d'haver nascut, si això passa el 1802 i hasta ara s'atribuïa l'origen dels castells al 1801, és gairebé impossible que en un any arribi per a fer aquest tipus de construccions. Per tant, reculem hasta el 1791, té sentit, encaixa. Però este document que hem escoltat és important per diverses coses. D'una banda, fa referència que els balls de valencians tenen llibertat de moviment, o sigui, vol dir que són forans, que estan contractats, que fan la seva funció, però no actuen a les ordres del gremi local i, per tant, poden anar a buscar la vida. D'entre tots aquests balls que hi ha de valencians, que no sabem quin és, n'hi ha un que predomina. Creiem que no hi ha dubte que és lo de Valls, perquè tenim el document del baró de Maldà del 1794, on hi ha diferència d'una manera molt clara que a la festa de Santa Tecla aquell any no n'hi va haver perquè hi havia la guerra i no es va poder celebrar, però allí ja parla clarament de que hi ha balls de valencians i l'habilitat d'uns nois que pugen al damunt dels altres. Per tant, hi ha diferència entre dues coses. I el Baró de Maldà, el dia abans d'anar a Tarragona a veure la festa de Santa Tecla, que al final no va ser tot lo lluïda que ell volia, sí que sabem que va dormir a Valls, per tant li van explicar lo que es perdria. I el Baró de Maldà serà un personatge que té un gran coneixement sobre el Vall de Valencians, perquè ja els havia vist a Tarragona anys abans i a Vilafranca. Per tant, té molt sentit que ell sigui la persona que mos diu que a Tarragona ja anaven, ja estaven acostumbrats a veure'ls, i per tant veuen castells de set, se queden encuriosits per la proesa, però a Tarragona ja hi estan bastant habituats. Per tant, no, el text afirma que, bueno, que si cauen ja hi estan, ja saben com han de caure i ja no es fan tan mal. Per tant, és un document molt important, i sí, mostra que en molt poc temps ja hi ha hagut una evolució tècnica prou important com per a permetre passar dels 3-4 que pisos d'altura que coneixíem,
que sembla factible, evidentment amb habilitat personal, i agilitat, però esclar, passar de 4 a 7 ja no és només un pilar una sobre de l'altra, sinó que s'ha de fer d'una altra manera, perquè si no puja 7 pisos així una sobre de l'altra simplement,
sí,
ha de tenir una certa tècnica, habilitat, i haver-hi pensat i haver fet proves, aviam com aconseguia pujar allò, si no, impossible de totes totes.
I una certa rivalitat, no? Hi ha d'haver una...
Aquest és l'altre tema que volia treure ara. Sí, sí.
No, una rivalitat amb algú, perquè per millorar has de tenir adversari, diguem, o competidor, millor competidor.
Hi havia adversari a Valls o només era una colla més o menys organitzada que de tant en tant es trobava i anaven pujant? O potser ja estem parlant de diverses colles o de diversa gent que s'organitzava per fer créixer aquests castells?
A Valls hi ha adversari. Sabem segur que apareix la dualitat de colles a partir del 1805. Ja trobem referències de que hi ha dos colles. La que comença són els pagesos, per contraposició l'altra seran els menestrals. El procés de creació de la colla dels pagesos, d'esta evolució del Vall de Valencians cap als castells, l'han pogut resseguir. Hem trobat a molts personatges, relacions familiars entre ells, de veïnatge, casaments, per tant té una continuïtat molt evident. L'aparició dels menestrals és força més complicada, bàsicament per la dificultat de trobar documentació específica sobre el tema, però el que sí que sabem és que hi havia tot un seguit d'informacions orals que al llarg del temps s'havien anat repetit, que situava l'entorn dels menestrals entre la gent d'Alcover, de la Riba, de la Plana, un entorn menestral, per tant uns oficis més específics, i tot això m'ha permès construir o definir una hipòtesi on sí que el Vall de Valencians, ballent en un moment determinat cap al 1760-70, se produeix una escissió. Les rivalitats polítiques portarien a Picamoixons, que és un agregat de Valls, hi hagués la necessitat de tindre aquesta representativitat que comentàvem al començament, de formar part de la festivitat, i un grup d'estos balladors originals passarien al Vall de Picamoixons en membres de la gent de la Riba, d'Alcover, de la Plana, i formarien un segon ball, que a poc a poc aniria fent la mateixa evolució que van fer els veïns del costat, els veïns de plaça, no els veïns de municipi, perquè Picamoixons i Valls són la mateixa població, ni que tinguin uns quilòmetres de distància. Però sí que té sentit que aquesta rivalitat va avançant, va creixent, motiva que cada vegada els castells se faiguen més alts, i acabarà portant a assassinats i baralles dures.
Això és fort, eh?
Anys en què valencians i castells es comencen a confondre, el 1805 a Vilafranca també hi celebraven el seu propi ball local i s'aixecaven torres amb un noi al capdamunt. Encara que els balls de valencians havien estat prohibits a la capital del Penedès l'any 1786, a partir de 1802 apareixen consignats al llibre de comptes de la festivitat de Sant Fèlix. Si el 1802 els valencians se'ls va pagar 9 lliures, el 1814 ja en rebien 22, potser perquè venien de Valls. De l'actuació del 1805 en tenim un record, perquè el Baró de Maldà la va descriure en el seu famós dietari, El calaix de sastre.
Aquests nois que estan iniciant la seva dansa diria que semblen valencians i no pas de Vilafranca. Em recorda aquelles construccions humanes que em van explicar que es feien ja fa uns 10 anys per les festes de Santa Tecla, a Tarragona, on hi havia un noi al capdamunt, fent-hi la figareta. Això del bailet és el que em va sorprendre més la primera vegada perquè no ho havia vist mai en cap altre ball de valencians.
Vindria a ser el mateix, estimat baró. Com podeu comprovar, les construccions humanes resulten molt més vistoses que qualsevol dansa.
Certament impressiona veure'ls saltant i donant voltes, però mireu. Mireu ara mateix. Mireu com pugen uns mossos sobre els altres, rient i fent bulla.
Aquesta és una festa com n'hi ha poques, baró.
I quina destresa que tenen, valga'm Déu. Que se sostenen uns sobre els altres formant castells. Quina força que han de tenir.
Tots ells prenen el poc temps que els deixa la feina per assajar consciència.
Guaiteu! Ara puja el noi que va al capdamunt. Compte! Compte amb el recorrido!
No patiu, baró. Saben el que fan.
Amic meu, no sabeu com m'emociona ser testimoni d'un acte de gosadia tan propi de la infància i de la joventut. Quan els ho expliqui als meus convidats, xalaran.
En guàrdia.
Doctor Àlex Cervelló comentava que hi havia hagut rivalitats i assassinats. Home, molt gruixut això, no? Assassinats també pel tema dels castells?
Potser pel tema dels castells directament no, però sí per tota la implicació política que les dues colles representaven. Ens hem de situar el 1819, per tant ja està tot l'aparició del fet casteller ja està consolidada, ja no hi ha cap confusió en el ball de valencians, tot i que la crònica que sabem, per la que sabem que hi van haver els assassinats, diu que encara ballaven, però aquell dia la colla dels menestrals va fer primer que la colla dels pagesos una construcció de buit. L'explicació del mateix document afirma que a la mateixa tarda o l'endemà ho van fer la colla dels pagesos, i les autoritats, veient que allò es podia marxar de mare, van prohibir, van dir prou, s'ha acabat, no en fessin més. I,
Això ho hem d'imaginar, escridassant-se, insultant-se, sí. Hi havia un conflicte important.
Un conflicte polític de fons, perquè clar. És l'època que sí, estem sí. A punt de liberals i conservadors.
Sense cap dubte. Doncs aquí trobem, surt a la crònica del judici, el testimoni explica que troben a dos morts al carrer, i estar estos dos morts semblava que havien passat en l'entorn d'aquella actuació de la rivalitat dels dos castells, però han pogut descobrir que estos dos personatges que van ser assassinats eren castellers de la colla dels pagesos i que estaven relacionats en lo nucli dur de lo que seria la colla, pues la família Batet, la família Tondo, la família Serra.
Per aquests tant, eren els conservadors, els pagesos,
sí.
I els menestrals eren és difícil fer-ho tan radical, potser no és així, però els liberals, diguéssim, sí. Més o menys, eh?
Sí.
Per tant, probablement els liberals van matar a dos dels conservadors,
sí.
Probablement.
Has de pensar que la majoria, bueno, no n'hi havia cap que tingués gran formació, no sabien llegir ni escriure, i al final defensaven la ideologia que els hi era més favorable per a ells.
Sí,
si tu estaves en l'entorn de la pagesia, buscaves una estabilitat entorn al poder establert i la religió, perquè
però, encara que sàpigues llegir i escriure, continua sent així, això no ha canviat.
Però estem parlant de l'any 1819.
Sí, 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 sí.
Com bé dir el Josep Maria, estàvem en un moment on lo triani liberal arriba ara en molt poc temps, on hi ha unes venjances i uns assassinats
terribles,
a tot arreu, i després, quan s'acaba el triani, hi ha tot un seguit de persecucions i de repressió. Pues, lo caldo de cultiu que genera la rivalitat castellera, i el fet que des de fa 100 anys a Valls hi ha dos bàndols, que primer és un tema polític per a representar el poder a Valls, però que s'acabarà convertint clarament en una lluita entre conservadors i liberals, pues el fet casteller no en queda al marge ni molt menys.
Per tant, ja podem dir que just abans de l'aparició de la Primera Guerra Carlina, fins i tot dels malcontents, el fet casteller està del tot consolidat i té una representació que va molt més enllà d'una cosa folclòrica i de quatre xalabrats que pugen una sobre l'altra. Té un pes simbòlic importantíssim.
A Valls gairebé segur, i després, per exemple, comentava en Vilafranca, el 1814 a Vilafranca hi ha un augment de sou als balladors del Ball de Valencians. A Vilafranca seria d'estos llocs on, vist des d'una mirada externa, l'evolució del Ball de Valencians propi als castells dels que venen de Valls costa de fer pròpia. Però el 1815 sabem que al llibre de la Festa Major de Sant Fèlix s'explica que van pagar a un home perquè anés a Valls a anul·lar el contracte que s'havia fet en un dels balladors. No sabem si van a l'altra colla o no, però com a mínim ja sabem que tenien prou importància el 1815 com per anar-los a contractar o a descontractar.
Que clar.
Per tant, el 18, el 19 se consoliden, però la colla dels menestrals estarà prohibida durant 15 anys d'actuar a Valls. Semblaria que el procés de consolidació se frena i és a partir de l'any 34-35 que ja s'acaba la prohibició i tornen a haver la consolidació del fet casteller, se fan castells de vuit i a poc se porta a una expansió territorial i castells cada vegada més alts i més importants.
Però això ho explicarem un altre dia. Doctor Àlex Arballó, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia i per haver-nos explicat aquest començament, crec que bastant desconegut, de la història dels castells. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Josep Maria Soler i Sabater, no et veig cara d'enxaneta, tu. No,
però et diré una cosa que, en fi, que m'ha cridat l'atenció ara que he explicat l'Àlex Arballó. O sigui, quan la gent no se n'adona que dins de les coses més variades, frívoles o no frívoles, serioses o no serioses, sempre, sempre, sempre hi ha una lectura política.
Sempre, sempre, ja ho patim això, ja. Això és l'Enguàrdia.